Sentència juvenil número 29. Ja no som nens perquè no tenim temps lliure.
Hola, què tal? Passen 5 minuts de les 8 del vespre i com cada dimarts, aquí estem una vegada més, avui una miqueta diferents, ens sentim tots una miqueta estranys perquè hem canviat una miqueta la ubicació dels components del programa. Per què, us preguntareu? Doncs perquè fins ara jo estava allà al control tècnic i teníem una paret, una finestra que separava dels nois i ara estic aquí i els veig així en persona i fa com més coseta. En tot cas, presentem-nos, a veure, qui som el Núvol i afegim també la incorporació del Marc Lostertales a les vides de so.
Maria Castan en el paper de la teatrera.
Jaume Claret és Mr. Hollywood.
Joan Bea, el Barbas.
Nil Roldán en el paper del Fony.
Irene Riart és la senyoreta Rottenmeier.
Paula Galván com a Friki Tradi.
Javi López és l'Especial.
Guillem Ruiz, el Viciat.
Alba León és l'Elàstica.
I Cília Ferrer és...
la mami de tota la trupe.
Doncs tots plegats fins que siguin les 9 del vespre, aquí estarem acostant-vos diferents tipus de contingut i comencem, com sempre, amb l'actualitat, amb el que ens porta el vent. I avui li toca acostar-nos l'actualitat al Jaume. Hola, Jaume.
Hola.
I hola, Nil.
Hola.
Què tal? Com em veieu aquí? Bé?
Sí, molt bé.
Esteu bé? Esteu
sí,
més inquiets?
Sí,
sóc, estic en 3D, no? Perquè ara ja sí. És diferent. Molt bé, doncs a veure, va, parleu-nos què ens porteu d'actualitat, de què va la cosa avui.
Doncs avui al Núvol tenim diferents notícies, quasi totes relacionades amb Sant Jordi, perquè és el que toca aquesta setmana, i bueno, són de Sant Jordi però variades.
Comencem amb la primera notícia de la setmana.
Perdona un moment, aquí posa sardanes, això que se sent sus sardanes?
No, però és el que posava.
D'acord. Però volien ser sardanes?
És música popular.
Ah, d'acord.
Són coses... Volien ser sardanes.
Gràcies. Molt bé, molt bé.
Començarem amb la primera notícia de la setmana. El pròxim dia 23 d'abril, és a dir, Sant Jordi, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Om, es fa a tota veu recital de poesia a càrrec de... Òmnium Cultural.
Òmnium
Cultural, juntament amb el Servei Local Català i l'Ajuntament.
A veure.
Aquest any, com a convidat especial, tenim a Ramon Grau, editor del diari de Sant Cugat i president del grup de comunicació Tot Mèdia.
Aquesta activitat es farà de manera simultània a diferents poblacions catalanes.
Molt bé.
Hi haurà un poema igual per totes les poblacions, aquesta serà Illa, escrita de Joan Vinyoli.
Pel que fa als poemes que llegiran aquí a Sant Cugat, seran en 8 idiomes diferents.
Què dius ara?
Sí, sí.
Quants? A veure, quins, vull dir.
Castellà, coreà, guaraní, quichua, berber, búlgar, xinès i polonès.
En sèrio?
Sí.
I, bueno, per finalitzar la gala, aquest any actuarà la formació santcugatenca de rock català Backward, que els vam tenir.
És cert, és veritat, els vam tenir aquí.
Sí, fa poc.
Durant Sant Jordi també tenim diverses activitats a les quals podem optar. De 9 del matí a 9 de la nit a la plaça Octavià tenim diverses paradetes de llibres i floristeria on podeu comprar, per exemple, roses.
Com cada any, això és tradició.
Això és típic.
Això és típic, aquí i a tot arreu de Catalunya, clar.
També podeu participar en els tallers oberts d'artistes, on els artistes ensenyaran i exposaran el que fan de 11 del matí a la 1 i mitja de la...
1:30, dos quarts de dues. Mira si tens maneres de dir-ho. Ho has de dir malament.
Va, doncs 2:30. Vale.
Com t'agrada més?
No sé.
1:30.
1:30.
Va, 1:30.
I de les 5 de la tarda a les 8:30 del vespre.
Molt bé.
Al carrer Sabadell, al carrer Sallés i a la plaça Pep Ventura.
Molt bé.
De les 7 a les 9 de la nit a la plaça de l'Om es faran actuacions de sardanes.
I a la plaça Pep Ventura, de 9 de la nit a 11 de la nit, tenim l'actuació a càrrec de Latin Jazz.
Uau!
La tercera notícia, i que recordem, ja la vam dir la setmana passada, és que del 23 al 26 d'abril hi ha Sant Cugat, el Sant Cugat Experience, la fira de gastronomia, comerç, oci, cultura, empresa, entre altres.
Quin tom més publicitari que has agafat, oi? A més, amb aquesta música de fons, sembla que estiguessis fent una falca.
Durant aquesta fira podem observar unes vàries activitats, com el concert de Sant Jordi del Teatre Auditori o concerts de jazz, blues, swing, cada nit. Tenim un fotimer de workshops, dinar populars o paradetes des de grans empreses fins a petites.
També trobem tallers creats per artistes i oberts al públic, tardes de dansa o visites guiades per diferents indrets de Sant Cugat. Sí, és que...
Ja per finalitzar la notícia, cal dir que si mireu el cartell d'activitats creat per Carles Anadom, pare d'una companya nostra, l'Angeleta.
Ah, per això ho diem.
Sí. Podeu observar unes fotografies creades per Pepa Vila, també una companya que havia sigut de l'Angeleta.
Són les fotografies aquestes dels personatges?
Sí.
Ah.
I els personatges aquests són els figurants procedents de la Unió. De la
teatre.
Sí?
Sí. Ah, molt bé, molt bé.
I l'última notícia la dediquem al món de l'esport, en especial a les noies del Club Voleibol Sant Cugat.
Les juvenils entrenades per Lluc Forn van guanyar a la final per 3 sets a 2 sets al Club Voleibol Barcelona el passat diumenge 19 d'abril al pavelló de la Vall d'Hebron.
T'has posat en el paper també de periodista esportiu.
Les nostres campiones van guanyar un emocionant partit, tot i que el favorit, com bé deia el mateix entrenador del Sant Cugat, era el Barça, però les santcugatenques van saber organitzar-se i guanyar un partit molt difícil.
S'han classificat per jugar al Campionat d'Espanya, que tindrà lloc entre el 6 i el 10 de maig a Les Palmes.
I res més, simplement felicitar les noies del Club Voleibol Sant Cugat i desitjar-les molta sort en el Campionat d'Espanya.
A més a més, al llarg de tota la història del Núvol les hem felicitat moltes vegades,
sí,
aquestes noies.
Sí, perquè tenim uns esportistes brutals.
Molt bé, sobretot el Club Voleibol Sant Cugat, la veritat és que sí,
sí
que tenen molt
triomfant,
bona trajectòria. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, enhorabona a aquest equip i una vegada més, ja ho vam dir la setmana passada, però això ja està aquí, el Sant Jordi. I l'Experience, en 4 Experience, tu surts al carrer i bueno, és que hi ha activitats ja per donar i per vendre, o sigui que no tenim excusa per no sortir. Moltes gràcies, nois.
Igualment.
Uns anuncis i tornem de seguida.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Doncs passen 14 minuts del punt de les 8 del vespre. Ja tenim aquí les nostres friki tradis, la Paula i l'Alba. Hola, noies.
Hola.
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé, sembleu bessonetes parlant a la vegada. Vosaltres us ha tocat aquesta setmana el tema de la boira, és a dir, recomanacions, i com que ve l'Experience, ve Sant Jordi i moltes activitats populars
moltes
més, doncs suposo que teniu activitats també per donar i per vendre, oi que sí?
Sí, sí. Moltes.
Doncs vinga, comencem. Doncs comencem, sense música.
Doncs avui ens toca explicar-vos què passarà aquesta setmana i recomanar-vos on podeu anar.
Vinga.
Dijous. Què passa dijous, Paula?
Dijous, com tots deveu saber, Sant Jordi, 23 d'abril.
Havíem quedat A quarts de quatre a la plaça Felip Neri.
23 d'abril, com dèiem, Sant Jordi, el dia en què els enamorats, pares, mares, amics, amigues, germans, tiets, avis, tothom, regala llibres o roses per demostrar el seu amor.
Recordeu que durant tot el dia hi haurà paradetes de roses i llibres pel centre de Sant Cugat. Com cada any, hi haurà moltíssima gent, tanta com per trigar 20 minuts a creuar la plaça Octavià.
És probable.
No, perquè saps què ens va passar l'any passat?
Què?
Bueno, doncs quedem amb un amic a plaça Octavià, i estàvem nosaltres a una punta de la plaça i l'amic a l'altra punta de la plaça, i al cap de 20 minuts apareix nosaltres, però sense acabes de ficar un WhatsApp que estaves ja a la plaça. No, sí, jo és que anava fent dos passes i cada dos passes em trobava algú saludant i clar.
Ara mirava una pardeta, ara mirava cap aquí.
I nosaltres mentrestant esperant.
Esperant. Que li estàveu retraient alguna cosa potser en aquest noi?
No,
no. Molt bé, molt bé. Sí, sí, és un dia que la plaça Octavià, i tot Sant Cugat en general, però la plaça Octavià estarà impossible.
És una oportunitat per ajudar escoles, instituts... Perdó. Durant tot el dia hi haurà les paradetes i llibres del centre, i com cada any... Ui.
Què? Ens trobem o no?
S'ha perdut.
Perdó, ara. Vale. Perdoneu.
Vinga.
És una oportunitat per ajudar escoles, instituts, esplais o entitats a aconseguir alguns calerons per poder fer els seus viatges de final de curs o semblants.
Molt bé.
Aprofitem per fer una mica de publicitat i dir que a Bastoners compartirem paradeta amb el grup Mediterrània, i ja sabeu que si passeu per allà potser ens trobem.
I què veneu? Roses?
Sí. Roses, dessuadores, samarretes, bols.
Ah, aquí s'aprofita. De tot. Sí. De tot. Molt bé, molt bé.
Canviem de tema. Dissabte 25 és un dia important per geganters. Bueno, es fa un acte que es celebra cada dos anys, i també ho és per molts nens i nenes de primària de les diferents escoles de Sant Cugat.
A veure, per què?
Vull trobar-te cada nit de Sant Joan on cremen els crits i les brases. A les 5 de la tarda començarà la cinquena cercavila d'escoles de Sant Cugat a la plaça de la Vila, que està davant de l'Ajuntament, per a qui li costi saber-se el nom de les places i els carrers.
Que també n'hi ha, que la gent que no sap. A mi digue'm quin restaurant hi ha o quina botiga hi ha a prop. Jo
igual, a mi passa el mateix.
Ja passa.
Al carrer, tal...
Què hi ha? Digue'm què hi ha, referències.
És una rua pel poble en la que la majoria d'escoles de Sant Cugat hi participen fent ballar els gegants que han fet durant l'any a l'escola.
Ah, molt bé.
Se celebra cada dos anys, com hem dit abans, per donar temps als centres perquè els puguin fer els gegants o per reparar-los si ho necessiten.
I això ho fan totes les escoles o les que volen?
Les que volen.
Les que volen s'apunten i fan el seu gegant. I en un curs escolar, diguem que dona temps de fer un petit gegant.
Sí.
Molt bé.
Doncs seguint amb l'horari, com ja hem dit, a les 5 comença la cercavila, que acabarà a 6:45 a la plaça de l'Om, on es farà un ball final en el que tots els gegants ballaran a la vegada amb l'actuació de la canya borda. Mm.
Sabem que la majoria dels que ens escolteu no aneu a primària, però si teniu algun familiar que hi participi pot estar molt bé que l'acompanyeu, perquè de veritat que és una trobada molt i molt maca de veure. I si no teniu a ningú aquí a acompanyar, també hi podeu anar sols.
Perquè segur que coneixeu algú,
sí,
no fareu algun amic.
A més, s'ha organitzat un concurs de fotografia en el que hi pot participar tothom sense cap límit d'edat. I no val diners ni res, que...
Només has de fer fotografies i enviar-la. I molt bé, i què consisteix el concurs exactament?
El tema, òbviament, és la cercavila d'escoles, i es poden presentar fotos dels gegants, la preparació, la cercavila o el que es vulgui relacionat amb aquests temes.
Molt bé.
Alguns membres de la Junta de Geganters i representants del món de l'ensenyament i la cultura escolliran 10 finalistes per categoria, i d'aquests 10 finalistes, 3 guanyadors. Les fotos finalistes s'exposaran a la Biblioteca Gabriel Ferreter.
Ah, doncs mira, no està malament.
Les fotos han de ser a color, sense marc ni firmes, i han de tenir un títol que d'alguna manera expliqui el contingut de la imatge.
Entenc que sense filtres ni coses rares, no? Sense cap efecte.
Exacte.
No? Com més natural, millor, clar.
La data màxima d'entrega de la fotografia és el 5 de maig.
Nosaltres ja us hem fet 5 cèntims de les bases del concurs, però si esteu interessats us les podeu llegir de pe a pa a la web dels geganters. www.gegantersdesantcugat.cat.
Per acabar, us recordem que demà és l'últim dia per apuntar-se a la cursa d'orientació, la 26a popular i la 17a escolar.
Com nosaltres, Sílvia, 17 anys.
17 anys fent la cursa d'orientació. Heu participat vosaltres?
Sí.
Però fa la cursa d'orientació escolar fa 17 anys i nosaltres farem 17 i llavors és com...
Però no l'heu feta cada any,
no.
Entenc.
No.
I és molt difícil, vosaltres, que l'heu feta?
No.
Està home, jo la vaig fer l'any passat i vaig quedar primera.
Jo vaig quedar segona.
Ah, sí? La Irene va quedar segona a Catalunya.
Oh, molt bé.
Molt bé, Irene.
I el Marc Lostertal es diu que tercer de Catalunya. Pues, escolta, pues, trobo que us orienteu tots molt bé, no? I la Maria, Maria, tu què?
Jo,
tu res. tu t'hi pots apuntar.
Menys 14 de Catalunya.
Menys 14, home. No, però a veure, en què consisteix una cursa d'orientació? Per la gent que no ho sàpiga, com jo, que no n'he fet mai cap.
Et donen un mapa i has d'anar marcant els punts.
Els punts que tens en el marca i clar,
però és pel centre, no és pel bosc.
És pel turó de Can Mates,
sí.
Pel voltant.
Ah. Pel turó de Can Mates i et donen unes indicacions,
sí,
com la marxa.
Tu tens un mapa i tens uns punts marcats, llavors sí, has d'anar corrent aquests punts i marcar un xip que portes.
Correcte.
En el menor temps possible.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Es farà a l'escola Turó de Can Mates i començarà a les 10 del matí. Podreu consultar el vostre horari de sortida a la pàgina web de l'UMED, www.umed.santcugat.cat.
I perquè encara no ho sàpiga, divendres 24 d'abril de 5:30 a 7:30 al parc de Ramon Barnils es farà un entrenament obert a tothom.
Veus, Maria, que t'hi pots apuntar? Encara, si encara hi ets a temps, pots anar a l'entrenament i després fas la cursa.
Les inscripcions són fins demà.
Ah, doncs, escolta'm, si no t'afanyes no et podes inscriure.
El dorsal el podreu recollir el mateix divendres 24 aquells que aneu a l'entrenament, dissabte 25 de 10 a 1 a l'UMED i diumenge 26 al punt d'informació, com a molt tard, 15 minuts abans del vostre horari de sortida.
Home, això ja és apurar molt, eh? I si pot ser, anem amb una miqueta més de previsió. Molt bé, llavors aquest any us heu apuntat o ja no?
Sí.
Ah,
sí.
També esteu apuntades? Claro. Ah, sí, val, d'acord. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, que hi hagi molta sort a la cursa aquesta, eh?
Gràcies.
I també convidem a la gent a sortir al carrer i a gaudir del Sant Jordi, de la cercavila de les escoles, que encara que no hi participis pots anar a mirar, i si vols, doncs participar en el concurs aquest de fotografia. Molt bé, noietes, moltes gràcies.
Adéu.
A tu.
Ara que estic aquí, us puc fer un... Deia que ara que sóc aquí, si parleu quan no toca, puc fotre un calbot.
Sí.
Sents o no?
Sí, me'l mereixo.
Home, que sí?
Oi que sí.
Bueno, et dono un de marge, d'acord? Però la propera... Mira que hi ha llum aquí vermell, fantàstic, eh? I no hi estem atents. Bé, en fi, passen 22 minuts del punt 23, ja, del punt de les 8 del vespre, i com sempre, no sé si és aquesta hora sempre o no, però sí que ens agrada uns moments, uns minuts, posar algun tema sobre la taula. I avui, malauradament, és un tema que ve arran d'una notícia que no ens agrada gens de llegir ni de donar, però bé, són coses, és una cosa que ha passat, I que, per tant, ens ha donat de sida per pensar nosaltres quin tema podíem posar sobre la taula per debatre. Tothom coneix la notícia que va passar ahir a Barcelona, a un institut de Barcelona, i assassinat que va cometre un jove de 13 anys a un professor que va entrar a l'escola armat amb una ballesta i un punyal, i bé, va resultar alguns professors i alguns alumnes ferits, i en aquest cas malauradament hi va haver també una mort. En tot cas, nosaltres el que volíem tractar avui és la relació que hi ha entre el professorat i l'alumne, evidentment no a l'extrem d'aquesta tràgica notícia d'aquesta setmana, però sí saber una miqueta com es forja aquesta relació, quina relació tenim amb els professors, i com, per exemple, els pares també influeixen en aquesta relació que puguem tenir amb els professors, perquè els pares moltes vegades, vulguis que no, també s'hi fiquen més, menys, ara ho comentarem. En fi, obrim el tema de debat. Professors, vosaltres en general teniu una bona relació o una mala relació amb els professors?
Bé, jo abans de començar el debat i tal, vull deixar clar un tuit que hem llegit el Jaume i jo avui, que deia, els professors són professors, no som ni pares, ni policies, ni psicòlegs, uh-huh. Així que la relació depèn...
Ha de ser aquesta.
Exacte. No? O sigui, et pot caure molt bé un professor, però has de tenir en compte que no és cap amic teu, però pot ser una bona ajuda per tu. i això depèn de cada professor. I tots estareu d'acord que teniu professors que, bueno, que els portem aquí a la ràdio i altres que no els podem ni veure, ni els saludem.
Però no els podeu veure per què?
Perquè no els aguantes.
Però perquè no et cauen bé, no t'agrada com fan la classe o simplement no et cauen
bé?
Home,
és una barreja de tot. Si no et cau bé, et mires amb els ulls i llavors no t'agrada com fa la classe.
Però,
si no t'agrada com fa la classe, no et cau bé.
No et cau bé. I també perquè, perquè no hi ha un professor que dius, em cau molt bé, però pobre, no sap explicar-se o no sap donar a
conèixer. Sí,
sí. Jo tinc un professor que, bueno, en aquest cas, som bastant amics. O sigui, fora de classe ens portem molt bé, però dintre de classe jo reconec que és un dels pitjors professors que he tingut. Però, o sigui, em sap greu, eh? Però és que em cau molt bé, però no jo a les
però classes professor,
no ho tenia.
Com a professor no t'agrada.
Però com a professor i no m'agrada.
Però el professor no entra i dius, hòstia, que és fatal. Sinó que és la manera que dona la classe o els tasques que et dona. Saps? Hi ha
perquè
un límit de tasques.
I hi ha un prototip de profe guai, diguem?
Jo crec que sí.
Sí.
El profe guai és aquell que no posa deures?
No.
Aquell...
No.
Té per què ser això.
No.
O sigui, mal.
El que tens complicitat amb ell, saps? Fa quinyos...
El que és més com tu, sí.
Exacte.
I llavors vol dir que sigui més jove o no cal?
No,
no.
Que tingui l'esperit jove.
Jo crec que una de les coses importants perquè un professor d'entrada et caigui millor és que entre classe i somrigui. Perquè si entra un professor ja amargat, ja des del principi diràs, ui, aquest.
Perquè vosaltres ho detecteu, que un professor entra amb ganes
o no
entra amb ganes.
Jo no estic d'acord amb això.
No?
No, perquè, mira, jo per exemple, el millor professor que he tingut mai, que és un professor, bueno, ara ja no està al nostre institut, però és el professor com que a mi em va ajudar, més... gràcies a aquest professor jo vaig decidir el que m'agradaria ser de gran, els temes que m'agraden, tot això, i és un profe que poquíssimes vegades l'he vist somriure, ella entrava a classe, mai ha entrat a classe somrient i feia poques bromes, el que passa és que era un tio serio que sabia molt i t'ensenyava moltes coses, però o sigui, saps típic profe que... És estricte, però que mola.
Saps? Jo, el meu tutor de l'any passat, era el tio més sec, però m'encanta. I venia i posava la pissarra, cagant llets. Això volia dir, en plan, afanyeu-vos que començo la classe ja. I només posant això, és que m'encantava. I era super seriós, però en sabia.
Clar,
i hi havia molta complicitat.
És això, vull dir, torno al tema meu, no? Aquest profe és típic profe que quan tu no el tens... Tothom diu, tothom pensa, uau, jo no vull tenir aquest perquè va pel passadís amargat, que sembla que és topetxu, i el tens tu i és el millor profe que he tingut mai, però mai.
Però moltes vegades no coincidiu tota la classe amb valorar que un professor és guai o no és guai, no? El que per uns és molt guai i per altres no el suporten.
Coincidim en el que ens cau malament.
En el que us cau malament, normalment coincidiu tots.
No, però després hi ha les persones que no els agrada un profe i els altres que sí. Però si hi ha un profe que desentona molt...
És que estem pensant
en algun en concret,
sí.
No?
Clar, és que aquests temes sempre penses en una altra experiència.
Sí,
amb aquest, llavors hi ha gent, és que és quasi tothom, molt poca gent, una o dues excepcions que diuen que els hi cau bé o que els hi agrada.
Això passa també.
Això.
El qual...
I després hi ha les modes.
Les modes,
perquè pot ser que hi hagi un profe, sigui bo, que sigui d'això, i doncs, la moda de com... Potser va suspendre el tio més popular de tot l'institut, aquest profe és dolentíssim.
Ah, sí?
Això ha passat, sí. Jo que estic al Consell Escolar, han arribat moltes queixes d'alguns professors que han suspès certes persones de classe, que siguéssim són com les persones que, populars, que tothom coneix i tal, i és a partir d'una opinió personal, entre les classes comença a crear l'ambient d'aquest professor no és bo, aquest professor no sé què, i van començar a arribar moltes queixes, i després a l'hora de veritat, quan el professor van haver de donar la cara sobre les queixes, inclús els pares van arribar a ficar-s'hi, tant els pares com els nens es van callar.
Però vosaltres sou conscients del poder que teniu, per exemple, el que deia la Irene, no? Que fins i tot en aquest cas van arribar a posar els pares aquí i van fer que aquest professor quedés en mal paper. Sou conscients del poder que teniu sobre la visió que pot tenir una tercera persona d'aquell professor?
Som
a partir d'això, de comentaris o del que sigui.
És que jo estem defensant aquí que si el professor suspèn a una persona en plan que la coneix tothom i tal, hi haurà una queixa, i l'altre, el que suspèn el pringat de la classe, que això és una mica ho trobo tipus High School Musical, en plan...
Però passa, no?
Però
perquè diu la Irene,
passa. Passa.
Però doncs... jo això no ho he sentit mai.
Jo tampoc. Em sorprèn bastant.
Sí. Potser, a veure, potser en el meu col·le va ser molt exagerat, eh? Sí. Això sí que has de notar, però sempre passa que l'opinió d'una persona sempre s'acaba globalitzant. Si algú, el professor suspèn el teu amic i el teu amic et va dient és que a mi m'ha suspès i no em cau bé no sé què...
Al final et caurà malament.
Clar, o sigui, vulguis o no, t'acabes influenciant. Si la resta de la classe suspèn, encara que tu no hagis suspès, però la resta de la classe suspèn i diu ah, és que aquest professor no sé què, no sé quantos, no sé què, i és l'opinió general, en el fons.
Perquè... I vosaltres què feu davant de... d'això, doncs que hi hagi algun professor que no us agradi o ho transmeteu al consell escolar o a la direcció o a la tutoria, bueno, o simplement us ho calleu i aneu fent comentaris
que,
i ja està.
Per exemple, el problema, si pot passar que... A veure, el problema el pots tenir, si per exemple, si el problema el tens amb el director o amb el tutor, a qui li dius?
Al director o al tutor.
I si tens un problema amb els dos?
No, però... O sigui,
llavors el problema potser el tens tu.
No parlo per experiència pròpia, eh? Que
parlant bé, heu parlat alguna vegada sí. vosaltres amb un professor per sí. dir-li... Sí, bé. Tinc un problema.
Recentment.
No t'entenc o...
Recentment. Tota la classe, també.
I què? Com I com ha anat això?
Bé.
50-50.
És que jo crec, sincerament, que els professors són una mica orgullosos amb aquest tema.
Hi ha alguns que sí.
És que s'han de
la
fer
majoria,
així.
Perquè... A un que... professor, i jo ho entenc, li costa molt reconèixer un error davant d'uns niñatos de 16 anys. Ho entenc, però...
Però depèn del tipus d'error. És a dir, si bueno. tu has posat una pregunta a l'examen que no s'entenia, doncs si ningú de la classe l'ha entès aquella pregunta, és que la pregunta està mal formulada, entenc. Mm. Però, en canvi, si és que no somrius, bueno, no somrius, no, potser no. és una xorrada, però si és una qüestió més d'actitud o el que sigui... De...
Exacte, actitud és... Jo soy así. Ui... Aquí.
Ui, ja ha sortit la interpretació.
Ah! Ai, Maria, a veure si se'ns veurà el llautó ara aquí.
Ja se'ns veurà el llautó.
No, l'actitud, o sigui, això s'ha dit tota la vida, vull dir, quan tu treballis tindràs un jefe que sigui més borde o més simpàtic i t'has d'aguantar, doncs amb els profes passa el mateix, no? Però, bueno, sí que a vegades, si arriba a l'extrem, doncs...
És que és la preocupant. Seva tècnica de defensa, alguns. Van de sí, guais i van de sí. cabrons amb perdó i tal, i... però, per què? Si no, els hi prenen el pèl.
O criden, això sí.
Sí, jo, per exemple, jo tinc un professor que a mi personalment, o sigui, no em cau bé perquè fa comentaris a classe, fa bromes i fa coses que, bueno, per mi són de mal gust, mm-hmm. però hi ha gent que a la majoria de la gent li cau bé...
Perquè fa aquestes bromes.
Perquè fa aquestes bromes. A mi, jo, per exemple, que entenc la relació d'alumne-professor, com que ell és el meu profe i que no, bueno, no sé, que tampoc m'ha de fer
no
aquests comentaris...
No
m'ha de caure bé, no té per què fer-me aquests comentaris, en el fons. I molta gent, en canvi, li cau bé, i a mi, jo reconec en com malament, però explica'm molt bé. En canvi, clar, jo no em queixaria d'aquest professor, perquè el que és la classe me l'està fent bé. Mm-hmm. En canvi, jo entenc que si hi ha la classe que no ho entén i hi ha queixes generalitzades de que és el problema des de com ensenya, entenc que sí que ha d'haver una queixa, potser.
I la participació dels pares, creieu que els pares han d'intervenir en no, algun moment?
Gens, no. Gens, res.
Però si vosaltres arribeu a casa un dia ratlladíssims perquè, pues això que dius, Irene, m'ha fet un comentari que no m'ha sentat bé o el que sigui, ho expliqueu als pares, diuen, no, pues no pot ser, vaig a parlar amb ell, vosaltres què diríeu?
Vindrà el meu pare amb quan jo m'emprenyi amb el meu cap?
Ja.
No, en principi no.
Doncs,
bueno, no sé.
Jo crec que això, sí, ho hem de solucionar nosaltres sí. perquè és que és així la vida, no podrem tenir els pares al darrere.
Jo crec que això hauria de ser en un cas molt extrem, o sigui, en el cas de que el professor et faci alguna cosa
Exacte.
A tu directament, ho parlis tu amb ell i no hi hagi solució.
Però abans sempre és parlar tu amb ell,
sí.
entenc.
Sí. Sí. I si tu no pots, parles amb un professor, i si el professor no pot solucionar, doncs va el teu pare. Però en l'últim cas, superextrem d'aquests que s'arriba molt...
És a dir, vosaltres...
Si hi ha una agressió física, doncs...
No, clar, evidentment, si parlem d'extrems
ja... Per dos
mossos. Sí, sí, però llavors sou de l'opinió que no... Els pares han de tenir una relació amb els mestres quan els cridin per una tutoria o etc. Però sí. no han d'influenciar més enllà, sí, no han d'intervenir.
No, més que res, perquè moltes vegades potser jo m'estic queixant del professor perquè, és que a mi no sé què, no sé quantes... I clar, el teu pare... Potser no ho ha vist objectivament, saps? No, potser no ha estat a classe i ha vist si el professor, segons ell, explica bé o no. No saps si és una queixa personal teva. I potser el teu pare agafa l'opinió, la versió que tu li dones i no sap fer com...
També posar-se a la tercera persona, si
clar.
No està parlant de la seva filla o del seu fill, llavors... Això no... I llavors com creieu que se senten els professors? Perquè moltes vegades, potser vosaltres sou més grans, però quan sou més petits, que a la mínima que un nen va plorant perquè m'han dit això o m'han castigat per això o altre...
Em té mania.
I el pare va directament a parlar amb el mestre i diguem que el contradiu o que no li donen la raó. És a dir, tu has dit que el meu fill o filla ha tirat una pedra, et dic que no. Però si la criatura l'ha tirada, què fem? No? Moltes vegades els pares no són capaços d'acceptar el que han fet els fills.
És que és la
no?
seva paraula contra la seva.
Doncs. Clar, llavors, és a dir, si ens posem en el lloc dels professors, com creieu que estan els professors? Estan desatesos en aquest sentit o tenen l'autoritat i la capacitat que haurien de tenir?
No.
Bueno, jo crec que en el fons amb l'experiència de ser professor i al final, si et ve, suposo que t'acostumes i si et ve, sempre saps que al curs sempre hi ha algun pare que sempre és així, sempre, a tot arreu passa. I al final ja amb els anys d'experiència suposo que ja acabes sabent com tens aquests problemes. Però sempre passa, jo a la classe vaig tenir una nena que deia que la tutora li tenia mania quan era, bueno, no sé.
Només veia vella.
Sí, i va anar la mare a queixar-se i tal, i al final la tutora va agafar la nena i li va dir, escolta, jo no et tinc mania. I li va demostrar que no tenia mania.
Però és això, no? Haver d'estar demostrant constantment a veure, a tu què et passa? Que tinc mania? No tinc mania. A tu què et passa? No t'agraden les bromes? Vinga, va, doncs faré un altre tipus de broma. No, us han de contentar els professors?
No, però com demostres que tens o no mania algú?
Sí, és un concepte una mica estrany de demostrar. No, és que sempre em crides a mi perquè surti la pissarra.
Ah, bueno, això és favoritisme, no mania.
No, home, bueno, si has de sortir bueno, a fer els deures o a fer alguna cosa que no saps...
D'acord, clar.
No? Clar.
Però... Jo ho he vist en plan per posar-te positius.
Ja, però...
Pues si tu saps, sí. No, clar.
Suposo que també depèn, perquè jo crec que els professors sempre, típic, senten a les primeres files els que saben que els hi costa més i a les últimes files els que saben que els hi costa menys, perquè no... Encara que saben que es distreguin, treuran bones notes.
No
això sempre passa.
Això.
Clar, però és que és veritat que faràs deixar el que has despistat a l'última fila. Aleshores encara la pots controlar menys.
És que ell farà, és el que he dit, els professors no, només són professors. No són ni policies ni els seus pares. Si el nen que no sap vol posar-se a l'última fila, doncs ell farà, allà tu.
Ja, però és que la seva obligació és que t'ho prenguis. Bueno, els professors hi paguen.
No. I després, clar, però que t'ho prenguis, no que ells et facin a tu entendre i que passis per ell, saps? O sigui, la prengameitat, o com es digui...
T'ho has inventat, això,
sí,
Maria?
Sí.
L'aprenentatge, volies dir,
exacte.
Potser.
Exacte. No, però és que jo soc el Juan Ramón Jiménez i m'invento paraules.
Molt bé.
Doncs l'aprenentatge...
No te'l poden inculcar.
Exacte, però no ha de passar...
No et poden obligar.
El professor el treu i tu l'agafes, i si no l'agafes, doncs és el teu problema.
Clar, però si tu no l'agafes i és el teu problema i et deixen i ningú et fa cas...
Clar.
Però és que el Marc està fent com uns DJs.
Serà el teu problema, el del profe.
No, sí, serà el teu problema, però el del profe també, perquè el profe no només va allà a vomitar la lliçó, va allà a ajudar-te i a fer-te entendre les coses. Si no, per això, escolta, llegim la Wikipedia i aprendrem. El professor té una tasca més, que és, si veus que et distreus, doncs escolta'm, ajudar-te. Una altra cosa és si no vens a classe. Si no vens a classe, ell no t'anirà a buscar al pati perquè entris.
Però tu et distreus per voluntat pròpia, no?
Home,
sí, clar.
Depèn. També hi ha gent que li costa més...
Un trastorn o alguna cosa així.
No, ja, però a veure, sempre hi ha gent que li costa més concentrar-se o menys. No és que tinguis un trastorn o no. Jo, per exemple, sé que a classe em concentro molt i a casa no. Hi ha gent que a classe, com que està allà així ficat de 50 hores, es desconnecta fàcilment i, en canvi, a casa aprofita més el temps. Això sempre passa.
Bueno,
sí. O sigui, això són qüestions personals, però és que el profe, la seva funció és que tu aprenguis. I el màxim que pot fer ell és, si tens males notes o hi veu que et costa o el que sigui, és ficar-te davant perquè així et veu que et pot ajudar més i està més per tu que el de l'última fila que saber el que està fent allà darrere.
Clar. Sí, però, digues.
Jo crec que això dels llocs ho hauria de controlar un professor, però fins a l'ESO. O sigui, quan ja comences a créixer, cadascú ha de tenir la capacitat de dir jo em concentro més, em concentro menys. Si veus que et despistes molt, doncs et poses davant.
Però vosaltres no escolliu mai, entenc, ara dia d'avui, a primer de batxillerat.
Sí,
així que podeu escollir els llocs on seieu.
Clar, si jo parlava des d'aquesta perspectiva, en plan de batxillerat, que estem a un peu de la universitat i que jo hem de ser...
Com a la universitat, que tu t'asseus on et roti.
Exacte.
Com si no vols anar.
A mi mai m'han dit que em senti aquí o que em senti allà.
A la nostra classe, el que és despista el canvien de lloc, que en algun cas ho trobo bé, però en altres no, perquè hi ha gent que despista els altres. Aleshores, aquests, si els canvien de lloc i el posen al costat d'algú que de moment va bé...
Pot ser que caigui també...
Hi ha vegades que aquest també acaba despistat.
Ja.
No sé.
I ja per acabar, últim tema que poso sobre la taula. Vosaltres creieu que, una mica amb la línia amb el que anàvem ara, els professors i a l'escola... ens eduquen o ens formen o ens eduquen a casa i a l'escola ens donen una sèrie de continguts i de matèria?
Jo crec que totalment t'eduquen i et formen a casa. Jo penso això 100%.
Evidentment.
Sí, perquè...
És a dir, els pares no deixen a les mans de l'escola... Mira, no, me'l tornes ja a fer...
A mi l'educació no me l'han ensenyat a l'escola.
Hi ha moltes coses...
Bueno, una part, sí.
Bé, a mi m'han ensenyat a sumar, no ensenyat... però no m'han ensenyat a dir bon dia.
És a dir, han insistit a que diguis bon dia, però tu ja deies bon dia perquè a casa t'havien dit que diguessis sí. bon dia,
clar.
No?
Sempre passa que hi ha gent maleducada que arriba al col·le i es porta fatal i penses, què fa aquesta gent a aquesta classe? Bueno, no sé, tinc la sensació, que a vegades, inclús en gent de la nostra edat, segueix passant que hi ha gent que es porta fatal i no sap comportar-se en una classe. I penses...
Home, però això no és problema llavors de l'escola, no, sinó potser de casa.
Clar, perquè el professor què fa? Estàs allà i tens un nen allà fent el mico... És que tampoc li pot dir ja, amb 16 anys, escolta, noi, comporta't. Si no saps comportar-te, fes-te'n a casa teva, no?
Molt. Estem d'acord, no? Que a educats hem de venir de casa i formats també.
Sí, sí.
I a l'escola ens ajuden a tenir uns coneixements i a preparar-nos per al futur, per ser persones de profit. Molt bé, doncs, nois, moltíssimes gràcies per aquestes paraules i aquestes opinions respecte al professorat i la relació que tenim moltes vegades amb els profes. Des d'aquí, tot el nostre suport i una abraçada i un petó ben fort a tot el gremi de professors. I els hi donem les gràcies perquè sense ells no hi hauria persones en aquest món.
Els estimem.
Els estimem molt, i tant.
Molt, molt.
Molt bé, ara què toca? Toca el fenomen, un fenomen molt especial, no us ho perdeu. Doncs el que deia, un entrevistat molt especial que ja anunciàvem la setmana passada i que els que seguiu per les xarxes i per internet i heu entrat a Cugat.cat, doncs que també ja sabeu de qui estem parlant, i és que ahir, dilluns, vam tenir la presència a Sant Cugat de l'Albert Espinosa, escriptor, creador de Polseres Vermelles i moltes més coses, i el Núvol, òbviament, havia de ser-hi. Per què estava aquí? Estava aquí per signar el seu nou llibre, El món blau estima el teu caos. Ell feia una signatura de llibres i el Núvol vam anar una estoneta abans, concretament l'Alba, la Irene i la Paula. Hola, noies.
Hola.
I li vam fer una entrevista. Què us va semblar així? Suposo que era la primera vegada que parlàvem amb l'Albert Espinosa, oi?
Sí.
I a veure, Irene, tu què et va semblar? Com vas veure l'entrevista? Ara escoltarem l'entrevista, però abans deixeu-me comentar una miqueta amb elles.
Bueno, al principi sempre estava molt nerviós. Jo no sabia ni la frase que havia de dir, vull dir. Però després...
Estaves nerviosa tu o ell?
Bueno, jo. Ah. I ell de veure'n segur que també, però... Però després, a poc a poc, bé, i al final... Fora de càmera, encara que no es vegi l'entrevista, va ser molt simpàtic amb nosaltres. Bueno, millor del que m'esperava, realment.
Molt bé.
Les respostes van ser...
No sentim a l'Alba.
A la Paula.
La Paula, perdó. A veure, Paula?
Hola?
Ara sí,
sí, vale.
Digues.
Les respostes, jo me les esperava molt més llargues, perquè després de llegir els llibres pensava que s'enrotllaria una mica
sí, sembla
més.
Una persona que s'ha d'enrotllar molt més, oi que sí?
Sí, però, bueno, això que ha dit la Irene, que després de l'entrevista... es va com enrotllar una mica més amb nosaltres.
Va trencar una miqueta el gel, no?
Sí.
Potser.
I a l'hora de firmar i tot, molt bé.
Sí, jo opino bastant igual, no? Que és això, que jo també pensava, no?, que les preguntes les faria més... ens explicaria més coses, no? Et quedaries més... Oh, que guai, no? I, bueno, va ser una mica pobra, però bueno...
Bueno, doncs escolteu-me, aquells que vulgueu entreu a cugat.cat si voleu veure amb els vostres propis ulls l'entrevista i per vosaltres, oients, aquí teniu l'entrevista que li vam fer ahir a l'Albert Espinosa.
Hola, Núvols. Avui estem en companyia d'un escriptor que segur que coneixereu, el creador de Polseres Vermelles, l'Albert Espinosa. I avui està aquí al Casal Torreblanca perquè signarà el seu nou llibre que acaba de publicar, El món blau estima el teu caos. Hola, Albert, benvingut a cugat.cat.
Gràcies.
La novel·la comença quan el protagonista li diuen que li queden 3 dies de vida. I tu, que has passat per situacions similars, després de tot el que has viscut, com creus que reaccionaries?
Bueno, a mi em va passar realment i jo crec que va reaccionar una mica semblant al protagonista, no? Crec que vaig aprofitar molt l'instant i vaig intentar entendre molt que, bueno, que s'aprens a morir, aprens a viure, no? I crec que hi havia una sensació de felicitat dintre de l'udu que era.
Un dels temes principals d'aquest llibre és la mort. Com aconsegueixes que sigui una cosa positiva i no li tens por?
Bueno, perquè jo penso que al final tots els que estem aquí d'aquí 100 anys ja no estarem, no? I penso que forma part del que és la vida, no? Crec que al final formes part d'aquest instant, del que és, i jo crec que aquesta sensació d'aprendre a morir, aprendre a viure, crec que és la base de viure en aquest món.
Ni tan sols el càncer el veus com un grandíssim inconvenient. En quin moment comences a pensar així?
Bueno, jo crec que han sigut molts anys amb càncer, amb la qual també has de fer com un dol, no? Entendre que a la vida pues, et canvien coses, i aquesta frase de quan creus que coneixes pues, totes les respostes, arriba a l'univers i et canvia totes les preguntes, pues, crec que forma part del que som, no? del que s'entendre a la vida.
I davant d'aquesta actitud tan positiva, hi ha alguna cosa que et faci enfadar?
Moltes, no? Jo crec que al final forma part, no? Els dies tristos, els dies alegres forma part de la vida, i enfadar-se o estar feliç també forma part de la vida.
I en aquest llibre, com en d'altres, utilitzes personatges joves, adolescents, nens... Et resulta més fàcil posar-te en la seva pell?
Bueno, crec que surten coses més interessants, no? Penso que potser no tenen tantes rutines com els adults, i penso que busquen o estan recercant el somni, que em sembla algo molt interessant.
I els personatges dels teus llibres sempre donen alguna lliçó. Aquestes lliçons les crees tu o a tu també te les ha donat alguna persona?
Normalment les he rebut, no? Jo crec molt amb la gent gran, la que té més de 60 anys, és com que realment les admiro, no? Perquè crec que arribar als 60 anys i no haver sortit del joc té molt d'interès, no? I penso que al final aquesta gent és molt sàvia i de vegades et donen consells que després versiones o canvies a través del que necessites explicar en aquell instant, però realment són lliçons donades.
En la majoria de les teves històries els personatges van aprenent al llarg de la vida. Què és el que intentes transmetre als lectors?
Bueno, jo crec que més que intentar transmetre, jo crec que són històries que parlen d'aventures, no? Són llibres per realment gaudir, però no hi ha una sensació concreta d'algú que vull transmetre, no? Simplement vull que la gent passi una bona estona amb el llibre.
I tu, escriure llibres, t'ha ensenyat o ha portat coses noves?
Moltes. Jo crec que cada llibre et canvia, no? Cada llibre et porta a un instant diferent de la teva vida, i crec que cada llibre pues, és un canvi personal, no? Escriure un llibre ja és perquè tens una necessitat d'explicar algunes coses i realment et canvien coses dintre de tu mateix.
I algun dia vas pensar que arribaries a tenir tant d'èxit?
No, jo penso que realment és una sort, no? Passar-ho tan bé i a més fent el que vols, no? Crec que és una sort.
Com creus que el món blau pot afectar un lector amb una malaltia com el càncer?
Bueno, jo crec que el llibre no està fet també per malalts, sinó està fet per tothom, no? Crec que al final és llegir-ho i trobar el que sents dintre teu, no? Penso que el llibre potser hi ha gent que sent unes coses o unes altres, però no hi ha una sensació de dedicat a un públic concret, a una malaltia concreta, sinó és per tothom i per gent que està visquent que s'enamori dels personatges i potser treu alguna lliçó dels protagonistes o potser no i només treu una bona estona.
I ens podries descriure la teva trajectòria en tres paraules?
En tres, pues jo crec que seria vermella, blava i groga.
Quan et vas adonar que volies escriure llibres?
Suposo que quan vaig començar a fer cine o televisió, que realment hi ha coses que no pots fer per pressupost, i realment en un llibre pues no hi ha cap problema de pressupostos.
Què prefereixes, escriure llibres o guions, i per què?
Bueno, jo crec que com no hi ha que escollir, realment ningú et posa una pistola i t'obliga a escollir, pues m'encanta fer de tot, no? I penso que com no hi ha que escollir, pues em quedo amb tot.
I quan t'he preguntat que les tres paraules i m'has dit groc, vermell i blau, per què aquests colors?
Bueno, perquè són el primer llibre, El món groc, Les pulseres vermelles i El món blau, no? Crec que resumeix tres èpoques de la meva vida.
Ara, parlant de pulseres vermelles, creus que la sèrie hauria sigut igual si tu no haguessis tingut aquesta experiència?
Bueno, és que si no hagués tingut aquesta experiència potser mai hagués existit Pulseres Vermelles, no? Perquè potser, bueno, quasi segur va néixer de la història meva i dels meus amics, i realment pues, haver passat el càncer va portar Pulseres Vermelles, no? Amb la qual qualsevol pèrdua acaba sent un guany.
I tornant al món blau, tot i que la novel·la no és la continuació de cap altre llibre, hi apareixen moments que han aparegut també en els altres. És un gest de complicitat amb els lectors?
Sí, perquè jo penso que, bueno, ja que la gent ha tingut hores dedicant a llegir els llibres, pues de vegades els faig com guinyos i diuen aquest personatge és el de Tot lo que podríamos, el de Brúixoles, i I crec que forma part de petits guinyos que, si no has vist les altres novel·les o no les has llegit, no passa res, però sí que sempre hi ha com... És com un micromundo, i en aquest micromundo hi ha 40 o 50 personatges i, clar, es troben, no? Són companys d'habitació, d'hospital, com passa amb el protagonista de Brúixola i el protagonista de, del Montblau.
Bueno, bé, Albert, moltíssimes gràcies per haver acompanyat el Núvol aquesta tarda abans de l'assignatura de llibres. Esperem que ho hagis passat igual de bé que nosaltres. I vosaltres, Núvols, recordeu que podeu trobar aquesta entrevista i altres al web de Cugat.cat.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta, aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat. Pesca. Festival d'Art, Comunitat i Medi Ambient de Sant Cugat.
Un tema.
Un projecte.
Un agent local més un artista.
Treball de 3 mesos.
Presentació 9 de maig. FESCAM és un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre Sant Cugat des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient, centrant-se en barris com ara Mirasol, La Floresta i Valldoreix.
Organitza Cíclica, les regidories de Cultura, Participació i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Vocalia de l'Àrea de Cultura de l'EMD de Valldoreix, amb el suport del Club Muntanyenc i l'Ateneu Centre Cívic Sant Cugat.
Més informació a www.fescam.cat.
Col·labora Cugat.cat. La vida és local. www.cugat.cat.
Gent que seguiu el Núvol! Ho esteu fent molt bé! Sóc en Pere, jugador de quart primera, i us envio un gran petó.
Tenim 8 minutets per fer aquest radar, aquesta última secció del programa d'avui. Són 10 cosetes que ens criden l'atenció, oi que sí, Irene i Maria?
Sí.
Sí. Molt bé. Vale. Noies, comencem.
El tot d'avui va sobre les 10 cagades dels polítics.
Què m'estàs dient?
Sí.
Boníssim.
Boníssim.
10 cagades, tal qual. Molt bé.
Dale, Marc.
I comencem amb el número 10. En aquest cas, es tracta de Mariano Rajoy, que fa 2 anys, en un acte a Lima, durant el seu discurs, havia de donar-li les gràcies a un executiu peruà. I es va equivocar i li va dir que era cubano.
Vaja.
I aquests s'emprenyen, si els confons.
Ja, ja.
I clar, el pobre va fer una cara com que sona un poema.
Clar que sí, ja m'ho imagino.
Per presentar aquí en Jordi.
En el número 9 tenim la cagada monumentalíssima de l'alcaldessa de Cádiz i militant del PP, que mentre criticava l'ús de les xarxes socials contra els polítics, doncs va utilitzar com a argument que no entenia com hi havia gent que sobrevivia amb menjar de les ajudes socials municipals, i després aquesta tenia Twitter, però ella es pensava que el Twitter no era una xarxa social gratuïta.
Vaja, que s'havia de pagar una quota o alguna cosa.
Sí, exacte. Escoltem a la senyora Teofilia.
Tanto Twitter y tanta opinión... Oiga, que aquí lo que más llamativo es para esta alcaldesa es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento social para comer, y resulta que tienen una cuenta en el Twitter.
Como si fuese un bank, ¿no? Tiene una cuenta en el Twitter.
En el Twitter.
¡Ojo! En el Twitter. Vaja, vaja, pobra, gamba, gamba. Aquí veig una gamba ben gran, també.
Després ja, amb el número 8, tenim l'embolic de la senyora Cospedal, la número 2 del PP. Li van preguntar sobre la indemnització de Bárcenas quan el van fer fora del PP, sí, i tot això. I veient que no sabia com sortir-se de l'embolic perquè no sabia què respondre, va començar a parlar sense saber el que estava dient.
Ai.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social.
Claro, 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 sí, está
claro
claríssim.
Sí, hombre.
Està claríssim. Molt bé, fantàstic. Molt bé, senyora Cospedal.
En el número 7 trobem a l'estimada Ana Botella, com no.
Mm.
I el seu discurs durant la candidatura de Madrid pels Jocs Olímpics del 2016. I el seu d'anglès, ai, el seu nivell d'anglès deixa, bueno, deixa pels aires, eh?
Vaja.
Escolteu-ho.
And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do.
Woo!
People.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Eh?
Es va fer fins i tot un evento al Facebook en plan, jo voy a ir a hacer un relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor.
Relaxing
cup bueno,
of café con leche.
I els mixos que es van
fer.
Sí,
cançons clar, i clar, tot. Aquestes coses sempre donen molt de sí a YouTube, sí, sí.
Com aquesta.
Que en la sisena posició tenim l'alcaldessa de València, la senyora Rita Barberà, que en el seu discurs, que tothom sap, el de les falles, va barrejar el valencià,
castellà... Jo crec que es va inventar una llengua i tot, jo crec.
Sí, el senyor Pompeu Fabra s'està arrencant el llibre mateix.
Falleres i fallers! Vos anime a que deixeu passar el fred del verano, el fred de l'hivern, i busquem el caloret faller.
M'encanta.
Fantàstic, fantàstic.
Segons ella, l'excusa diu que se l'havia preparat tant que després va quedar en blanc.
Ja, yeah, i va sortir això. Sí, va sortir aquest xurro de discurs.
Però, bueno, li hem de donar les gràcies perquè gràcies a ella s'ha pogut fer l'èxit de l'estiu.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Aquest no és.
Aquest és el senyor Rajoy.
Sí, el Rajoy, Berguín.
Aquest no és. No. Tenim la cançó de l'estiu? No la tenim. Doncs,
no.
Com feia la Maria segur que sap com feia i la canta.
El caloret faller.
Ens fem una idea, fem una idea de com anava, vale.
Doncs, ara que surti el Rajoy per aquí, és que també ell està en la cinquena posició.
Ah,
com
mira.
No, és el petardo de l'estat. I perquè després de reunir-se amb Zapatero, també aquest, vaja, va deixar una parleta ben maca.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación.
Ei, però va rectificar i va dir, Espanya és una gran nació.
Clar, clar, clar. Ostres, aquests lapsos a vegades, ostres, són complicadets, sí, sí.
I en la quarta posició tenim el senyor Pedro Sánchez, el secretari general del PSOE, que va cometre un error importantíssim, perquè va votar a favor de la reforma de la llei de l'avortament, que és aquella que prohibeix que les menors de 18 anys avortin i totes les protestes que hi ha hagut. Escoltem com es disculpa.
Equivocado de votar y he mezclado ese con el no de Sava y claro...
Por tanto, hemos...
A veure, què està passant? Què és això? Què és això?
He posat una paròdia del Pedro Sánchez.
Ah, però llavors no hem sentit la disculpa.
Exacte,
això que hem sentit no era la disculpa.
No.
Ah,
però
mira.
Bé, era una disculpa paròdia.
Ah, és a dir, que arran de la disculpa també va sortir una... va sortir una paròdia.
Sí.
Bueno, doncs escoltem-la ara com a psico. A veure, què és la broma? Com és? A veure.
Equivocado de botón y he mezclado ese con el no sabe.
Ah.
Y claro, están ahí todos juntico. Y esto, vamos, que yo que sé, el alio parda, ¿sabes?
Ah, és com la de l'Eleoparda de la piscina aquella.
Sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, podria haver-ho dit tot això, també, sí.
En el bronze tenim en Mariano Rajoy, que arran de la disbauxa del Prestige va deixar anar això, i que va ser un tremendo desastre ecològic. Però va dir això.
Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro...
Vaja, sí, no, res,
sí,
quatre coses,
sí.
Molt bé, Rajoy, què més?
I en segon lloc tenim a Zapatero i al seu costat picant, perquè va deixar anar això enmig d'un discurs.
Ai.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar ese turismo.
No,
ay.
Es boníssim.
Bé, Zapatero, bé, què estaves pensant? Marranat.
Bueno, tots els homes.
I tenim el número 1 ja?
Sí, en la primera posició... Tenim el nostre estimat Pablo Iglesias, conegudíssim,
sí.
Que en un míting electoral El discurs preparat que tenia no li va sortir gaire bé i bé, és que ho escoltem-ho.
Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. I...
Claro. I va tothom i l'aplaudeix.
És que m'encanta.
Pobre, pobre. Sintonia sortida. Gràcies. Doncs això ha estat el Núvol fins aquí. Arribem nosaltres. No oblideu seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.